قلت له ما قلنا شي راحت ساعة عالفاضي وما فهمنا شي وما شفنا شي ما عملنا شي.
Ja tinc ganes de ballar dansa del ventre.
T'agrada aquesta música?
Sí.
Que és, quina música... T'agraden les músiques del món, a tu, Joel?
Depèn de quina part del món.
És a dir, quina música no comunista escolta, Joel Díaz?
Jo no escolto pràcticament res que sigui comunista. La música comunista és molt avorrida.
I què escoltes, Madonna o no?
No, jo... Ara m'ho estàs preguntant seriosament,
sí,
això?
Sí, de debò.
Jo escolto gospel. Escolto molt de gospel, blues...
Ets d'anar a missa a cantar.
I després també m'agrada molt el hip-hop. M'agrada en general tot el que fan els negres nord-americans.
I el gospel, practicar-lo també...
Bueno, jo sóc fill d'una família protestant. I, per tant, el tema del gospel sí que és veritat, el porto una mica a la sang, sí.
L'heu cantat?
Jo he cantat. A casa cantem gospel, sí.
Ara heu de vigilar, perquè és com es propaga més, i precisament amb el gospel que estan així, no?
No, però Déu et protegeix quan cantes gospel.
Tu ets creient?
No.
Txell Feixas, Bairú, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, marhaba, habibis.
Com estàs, Txell?
Doncs jo tinc una proposta pel Joel.
Ai, madre.
És que et sento allò cada setmana i penso que has de venir a Beirut urgentment.
Tinc una mica a Beirut. Encara el coneixeràs i tot. Es diu Òscar de Gispert.
Es diu?
Òscar de Gispert.
No tinc el plaer, doncs haurem de connectar-nos.
Sí, li va quedar just... Mira, va venir cap aquí a Barcelona de vacances l'endemà que va explotar allò del port.
Home, doncs...
Sí. Doncs haurem de fer per conèixer-lo, eh?
Sí,
avui
home.
Justament estem de celebració de revolució, el primer aniversari.
Home, doncs mira, per això precisament volia ajuntar la Txell Feixas amb el Joel Díaz, ja que el Joel és un revolucionari, precisament de revolucions a Beirut no us en falten, Txell.
No, avui és això, primer any d'aquelles revolucions massives, espontànies, unides, i, bueno, què en queda d'això? Doncs podríem dir que a primera vista el sistema polític sectari doncs resisteix brutalment. De fet, mira, una imatge que fa molta paneta és que el primer ministre, exprimer ministre Saad Hariri, que va dimitir poc després de la revolta de l'octubre passat, ens han dit que potser la setmana vinent es torna a presentar el càrrec, que això ja vol dir fins quin punt es prenen seriosament els ciutadans, la poca vergonya que tenen i com la corrupció, el clientelisme i tot plegat s'imposa en aquest país, no? I en això hi té molt a veure que els manifestants, veurem què passa avui al carrer, però han perdut múscul i no és estrany, l'explosió ha dinamitat no només part de la ciutat, sinó els ànims i esperances de molta gent. La crisi econòmica fa que la majoria de manifestants hagin de sobreviure i no puguin estar al carrer tant com voldrien, el coronavirus tampoc hi ajuda, amb el tema del confinament en alguns barris. Per tant, bé...
Perquè, Txell, tota la investigació sobre aquesta explosió que es va produir aquest estiu sonada, sabem exactament què va passar aquí o no?
Després del 4 d'agost van dir en 5 dies sabreu què va passar al port. Han passat gairebé 3 mesos i cap resultat de la investigació s'ha fet oficial. Estarien guanyant temps, sembla, però vaja, la ciutadania ni tan sols això fa que surti enfadada al carrer, que és el més preocupant, no? Fins a quin punt l'explosió i tots aquests anys de deixadesa han trencat alguna cosa, sobretot a la capital, no? Però es veu en l'ambient. L'ànima de Beirut no és la mateixa i la gent està realment exhausta. Per tant, avui és una mica un termòmetre per veure on està la població en aquest moment, on bueno, les protestes i la revolució els interessa, però els interessa més portar un plat a casa ara que la cosa està tan complicada. No?
A tu que no ets d'anar a missa, Joel, ho dic perquè allà fan 5 oracions al dia, que a més moltes vegades passa que quan connectem amb la Txell se sent de fons.
Bueno, allà fan 5 oracions al dia i aquí hi ha gent que fa meditació, i reiki, i jo què sé, perquè al final estar una estona tranquil·let amb els ulls tancadets i pensant en les teves coses és molt sa, Roger.
Això
pensa que aquí fan 5 oracions els musulmans, però tenim 18 confessions religioses, per tant, si vol anar a resar a una església, també li obriran la porta. Però jo el Joel el veig més a aquest bar que us deia, que es diu Abu Elie, que és el bar comunista per excel·lència aquí a Beirut,
sí. I devia anar a la Maruja Torres, quan
vivia
allà.
Segur que hi va passar amb el Tomàs Alcoberro, perquè en Tomàs hi hem anat algun cop a fer una copeta.
Encara hi és, no, el Tomàs? El Tomàs encara hi és, no?
Sí, porta més de 40 anys. i no crec que es mogui d'aquí massa, la veritat, està encantat. Però, mira, aquest bar té 10 normes, entre elles, difícil, no es pot parlar de política. Hòstia. No pot fer cap referència a la religió.
No hi podria entrar,
no es pot comentar la música que et posen. I si ho fas...
I ligar, es pot entrar a ligar al bar,
si,
o no?
I si ho fas, què? Què et passa si ho fas?
La propietària, la Teresa Saida, que és un personatge que sempre fa un posat una mica de por amb un cigarret a les mans, doncs et fa fora del bar. Jo he vist diferents clients que anaven fora, directament. El seu home era un membre destacat de les forces libaneses comunistes i aquest bar és la seva forma d'homenatjar el seu marit mort i aquest esperit comunista. Està aquí al barri just de Hamra i van locals, estrangers, i bé, té la paret plena d'història amb Che Guevara, amb banderes, amb rifles, amb pòsters, és gairebé un museu més que un bar. I res, abans es deia això, que durant la guerra llarga doncs, els comunistes hi anaven a riure, a plorar, a xerrar i
a veure, menjar, no, també.
Cuinat. A vegades et donen un tros de poma amb un ganivet perquè te la tallis tu. No els agrada cuinar, diuen que per això hi ha els restaurants, molt beure. I això diu que no vol fer diners aquesta dona, que el que vol és donar vida al comunisme. O sigui que és el teu lloc, Joel.
Molt bé, aquesta dona...
Txell, crec que aquesta setmana hi ha hagut merder perquè hem vist també els serveis postals del Líban que han publicat precisament un segell, amb això que comentàvem, no? Amb una imatge de la gran explosió d'aquest estiu. Un segell de mal gust que ha generat també certa polèmica.
Sí, el segell encara... Bé, no és tan groc com una altra cosa que comentaré. El segell, al final, és una imatge d'una fumera taronja del foc que va sortir del port aquell dia. Amb el lema Junts reconstruirem la nostra ciutat. Els beneficis van pel grup d'emergència Defensa Civil Libanesa. Fins aquí tot bé. A alguns no els ha agradat que el govern vulgui fer diners amb això, però on hi ha hagut polèmica i de veritat és amb una sèrie doncs, que es diu 607, que és l'hora libanesa en què va haver-hi l'explosió, que són 15 capítols curtmetratges sobre les hores posteriors a la deflagració. I, doncs bé, per cosetes que hem anat veient en promos, doncs cossos esquarterats, dessagnats, gent demanant que volia morir, que estaven a les últimes. Bo. Les xarxes socials, evidentment, els han acusat aquesta productora d'inhumans, d'insensibles, de capitalitzar i explotar el dolor quan no fa ni 3 mesos i la gent està traumatitzada encara. Vull dir, hi ha moltes trastorns mentals, molts intents de suïcidi i només falta que els hi posis aquest tipus de sèrie en pantalla, no? La pressió està tan forta a nivell social que de moment la productora havia d'estrenar la sèrie just avui també, coincidint amb el primer aniversari de la revolució. No se sap si ho acabaran fent, però el que sí que han fet és retirar i esborrar tota la promoció que havien fet al voltant, no? Sempre hi ha qui pixa fora de test.
Ho hem de deixar aquí. Has llegit el llibre de la Txell, Joel?
No.
Dones valentes.
Me'l compro.
Te'l recomano moltíssim. Ara és que mateix. Deu ser de les poques persones de Catalunya que no se l'ha llegit.
Ah, és que jo...
Ets un mal català, tu.
Jo novel·la no...
És que no és una novel·la.
Ah, no és una novel·la?
No, home, no és una novel·la. És que clar, és que no en té ni idea.
Perdona, Txell, és que sí, això no m'hauria de fer el Roger, de posar-me en aquestes tessitures.
No passa res, però quan tornem a coincidir me'n fas un comentari, va.
Vale, venga.
Venga.
Txell Feixa, Joel Díaz, un plaer, com sempre. Cuideu-vos molt.
Una abraçada a tots. Adéu, adéu. Je te cherche dans mes songes, je te traque dans mes rêves, à l'aube dans mon rire en veine sur tes lèvres, écorchant les abîmes de mon cœur, écarlate, tu n'es que le point fixe de mes songes disparates.
5 minuts per arribar a 3 quarts de 12 del migdia. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Continuem amb aquesta finestra al món oberta. Marxem de Beirut fins a París. David Melgarejo, bon dia.
Bonjour, com estàs?
Què tal, David? Déu-n'hi-do quines últimes hores que has tingut, perquè ahir vaig veure obrint el TN en directe, evidentment, amb aquesta última hora, amb aquest assassinat d'un professor d'institut, no? Aquest atemptat crec que ja ha estat qualificat de terrorista.
Terrorista, sí, sí, i a més penseu que el govern francès està preparant un homenatge a la víctima, recordeu, és un professor, per primera vegada aquesta mena d'odi que es vincula a l'integrisme islàmic ha tocat un dels pilars de la República Francesa, que és l'educació, per tant, és un drama aquí a França, no cal que us ho expliqui, i s'està preparant un gran homenatge, ara el que falta és el vistiplau de la família de la víctima, d'aquest professor de 47 anys, doncs perquè donin el vistiplau perquè aquest homenatge es pugui fer. Mm-hmm. Però déu-n'hi-do, com deia, les hores que portem, perquè no acabem de tancar aquest episodi prou greu que ja ens hi posem amb un altre, que és que ja estem en toc de queda des de la mitjanit.
Això ha començat aquesta nit, perquè es va anunciar mitjans de setmana, però ja esteu en toc de queda, David?
Estem en tot de queda des de la mitjanit, però diguéssim que l'efectivitat es veurà avui. D'entrada, els bars ja estan tancats, el de sota casa...
És a dir, tu a partir de les 9 del vespre no pots sortir al carrer?
Efectivament, entre les 9 del vespre i les 6 de la matinada no es pot sortir al carrer, hi ha excepcions, els que anem a treballar. Per exemple, avui segurament nosaltres farem cròniques per Catalunya Ràdio i pel Telenotícies de TV3, amb la qual cosa sí que podrem estar al carrer, però sí que és cert que la majoria de francesos, 20 milions, no només els de París, sinó de les altres grans ciutats del país, doncs estan obligats a quedar-se a casa. Les restriccions són molt estrictes, hi haurà 12.000 policies ballant perquè això sigui així, s'estan anunciant multes de fins a 135 euros, 1.500 en el cas que hi hagi reincidència, però el cert és que les autoritats estan molt, molt serioses. Una dada que ens ajuda a entendre per què és això així, per què es tanquen bars i restaurants, doncs perquè la taxa d'incidència del virus entre els joves, entre la població que va dels 20 als 30 anys, està en 800 positius cada 100.000 habitants d'aquesta franja d'edat, quan a la resta del país...
Són les xifres de Madrid, aquestes, David.
Són les xifres de Madrid.
De fa un...
En
sí,
aquest cas,
sí, 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 sí.
Parlem de joves, eh? Només dels joves. Si agafem tota la forquilla d'edat, des de la xifra de contagis està en 200.
És altíssim.
200, però 800, i això és el que explica d'alguna manera doncs això, que es vagi a tocar doncs, a l'oci, no? Perquè bàsicament el que es toca és l'oci i aquesta opció de poder fer l'apegó, que diuen ells, o fer la cervesa a partir del vespre i fins ben entrada la nit.
Perquè, a banda del toc de queda, que, com expliques, és a partir de les 9 del vespre fins les 6 del matí, amb algunes excepcions, és a dir, aquí també es recomana això dels grup bombolla de reunions de més de 6 persones prohibides i que triïs 6 persones que formin part del teu entorn social i que més enllà de 6 ja no sobrepassis aquest límit?
Sí, sí, això és així. Per exemple, els restaurants no poden haver més de 6 persones en una mateixa taula i es recomana, perquè no es pot obligar, evidentment, a cada família, a que siguin màxim 6 persones a casa i que si poden ser, com deies tu, del grup familiar, molt millor. Vull dir, allò de convidar els amics a venir a sopar, gaire gràcia no els fa a les autoritats i veurem què acaba passant. Però d'entrada, la prohibició està pels restaurants, no pot haver-hi més de 6 persones a taula. A més de que s'hi han de posar sopar cap a les 6 per poder ser a casa a les 9 i, sobretot, bars tancats ja des d'avui. Avui ja no hi ha bars oberts a París, per exemple, i esperar que siguin les 9 per veure què és que passa, no? Com acaben aquests carrers de París, però, com dèiem, de moltes altres grans ciutats, de 9 metròpolis en total del país, tancades, buides, carrers buits, veurem avui.
Escolta'm, per tancar també, David, crec que hi ha hagut merder, parlant d'autoritats ara, precisament amb un ministre de Sanitat francès que ha vist com la policia li entrava a casa. Què ha passat exactament? Perquè això es pot fer gros, no?
Això és Olivier Véran, és el ministre de Sanitat. S'ha fet un escorcoll a casa seva, però també a la casa del que era l'exprimer ministre francès, Edouard Philippe. Tot això ve d'una investigació judicial que està en marxa des del juliol, a banda de diverses, d'una vintena de denúncies de particulars que consideraven que la gestió que havia fet el govern de la crisi del coronavirus no era adequada, que hi havia una omissió en el dret de perseguir aquesta pandèmia. Hi ha una investigació en marxa a la justícia, i aquesta setmana és quan s'han fet els escorcolls, que, com bé saps, i tenim certa experiència a Catalunya, quan hi ha escorcolls és la part que més crida l'atenció de qualsevol investigació d'aquest tipus. Doncs bé, que ha passat que això ha coincidit amb l'endemà aquests escorcolls, tant a la casa del ministre de Sanitat com al seu despatx, al Ministeri, ja us podeu imaginar. Tot això ha passat l'endemà que Macron anunciés aquest toc de queda que entra en vigor avui. Per tant, tota la gestió que el govern francès està fent de la crisi sanitària s'està posant una mica més en dubte per aquest moviment dels jutges.
David Melgarejo, des de París, cuida't moltíssim. Felicitats per la feina.
Gràcies, igualment.